Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui, amb motiu de les festes del Nadal, tindrem amb nosaltres el biblista Anton Maria Vilarrubias, pare claretià, que, a més, és el responsable de la comunitat claretiana a la ciutat de Girona. Amb ell conversarem sobre aspectes relacionats amb els costums i tradicions que envolten el naixement de Jesús. Bon Nadal a tots.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Nadal. Darrerament, escoltant les notícies, llegint la premsa, fixant-nos en els comentaris de les persones, tenim la impressió que anem malament, que al damunt de la humanitat i de tots nosaltres pesen tants de problemes que sembla difícil afrontar-los i superar-los. Sento a dir sovint, això és un desastre. Els entesos i estudiosos parlen d'un canvi d'època, com d'altres s'han viscut en la història humana. En tot canvi d'època fa la sensació que tot trontolla, que allò que han estat valors ferms que han configurat la vida s'ensorren. Ara bé, hi ha un fet, un factor molt important, decisiu per la història de la humanitat i per cadascun de nosaltres, que no podem oblidar, malgrat tots els interrogants, dubtes i incerteses del present i del futur. El fet és Nadal, el naixement de Jesús, el fill de Déu, fill de Maria, per l'acció de l'Esperit Sant. Aquest fet, que novament ens disposem a celebrar, no anul·la les causes que produeixen dolor, tristesa i desconcert, perquè sembla que la deshumanització guanya la partida, però sí que anuncia que hi ha salvació. Us ha nascut el Salvador, el Messies, el Senyor. Escoltarem aquests dies. Demano a Jesús, l'infant nascut a Belem, que us concedeixi a tots i a cadascú aquells dons que més necessiteu, però sobretot desitjo que, com els pastors i el mags, el cerqueu, el trobeu i us ompliu de joia. Nens i nenes, acosteu-vos a Jesús, que s'ha fet petit, perquè vol estar amb vosaltres quan jugueu, quan aneu a l'escola, quan reseu, quan aneu a la catequesi, quan dormiu. Joves, nois i noies, heu sentit a parlar d'un tal Jesús? Però què us pot oferir a vosaltres que desitgeu estudiar una carrera, tenir una professió, treball, estimació i també marxa, música, però sobretot llibertat i experiències? Potser si el cerqueu, trobareu un projecte de vida que us engresqui i us realitzi plenament. Perquè hi confieu, ha nascut, ha tingut la vostra edat, ha crescut, ha viscut i ha donat la vida per mostrar-vos com us estima. Pares i mares, matrimonis, que contempleu els vostres fills i recordeu el seu naixement i us preocupeu del seu creixement. Tingueu Jesús com algú de la vostra família. Feu-li un lloc al vostre cor i a la vostra llar. Homes i dones formats i endurits per la vida, malalts, deprimits, els qui esteu sols, contempleu el pessebre i deixeu-vos entendrir per aquell que ve a guarir les ferides i a donar-vos forces i encoratjar-vos. Avis, aquests dies visqueu el Nadal tenint present que Jesús és el vostre net petit, la vostra alegria més gran. Mossens, oferiu Jesús a tothom per mitjà de l'Eucaristia, els sagraments i la vostra vida de servei, perquè és el millor regal que es pot oferir. Homes i dones que heu consagrat la vostra vida a Déu, que el Nadal de Jesús us faci reviure el sentit de la vostra entrega. Nadal, alhora, ens urgeix a treballar perquè cap família i cap persona no hagi de viure sense el que necessita per viure dignament. Sant i joiós Nadal a tots.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Avui que celebrem el Nadal tenim amb nosaltres el biblista Anton Maria Vilarrúbies, pare claretià, que a més és el responsable de la comunitat claretiana a la ciutat de Girona. Ara fa poques setmanes col·laborava amb nosaltres amb els comentaris dels evangelis. Benvingut, pare Vilarrúbies, i bon Nadal.
Bon Nadal a tothom.
Aquests dies celebrem la festa del naixement de Jesús, a diferència de la mort de Jesús, que sempre és el divendres després de la primera lluna plena de primavera. La data del naixement, en canvi, és més discutida, oi?
Bé, el dia 25 de desembre, el dia del naixement de Jesús, de Nadal, és una cosa que va ser establerta relativament tard. Jo ara no sabria precisar quan. Però hi ha un fet que és important tenir-lo en compte. Aquests dies el sol comença a recuperar les seves hores de llum. I Zacaries, en el seu càntic, en el seu himne, el moment que li va tornar la parla per donar el nom de Joan al seu fill, va dir que era un sol que ve del cel. I el mateix Jesús, a l'Evangeli, diu: jo sóc la llum del món. Després de discussions i a veure com va néixer, era tot relatiu, tot es va establir aquesta sortida, aquest creixement de la llum del sol, perquè Jesucrist és la nostra llum, és el nostre sol que ve del cel. Llavors, un dia d'aquests, a l'entorn de el solstici d'hivern, és molt lògic que escollissin aquest dia. És una mica com Joan Baptista, que està en el solstici d'estiu, 24 de juny, doncs és el mateix cas. Són uns dies marcats, establerts, que estan relacionats amb l'ambient cultural de l'entorn, i està bé.
L'any 1947 es van trobar uns manuscrits a les coves de Qumran, al Mar Mor, a Israel, que indicaven que Jesús havia nascut veritablement el 25 de desembre. Fins i tot el periodista Vittorio Messori en va escriure un article al Corriere della Sera el juliol del 2003. Què n'hem de dir d'això, pare Vilarrúbies?
En realitat, en el món bíblic no s'ha donat cap importància a aquesta afirmació des del Qumran. Del Qumran s'han dit moltes coses. En totes les troballes, primer s'ha de mirar la documentació directa. Què s'ha trobat? Què expressa? Què vol dir? I el perillós són les interpretacions que se'n fan a l'entorn, sobretot si no són especialistes. Jo em penso que amb això ha passat igual, perquè aquest 25 de desembre del Qumran no ha transcendit. Ara bé, el Qumran és importantíssim per una realitat, que van trobar al Qumran uns manuscrits amb tot el llibre d'Isaïes complert. I això va ser molt interessant perquè estem en el segle primer, començant el segle primer, potser una mica abans, i el text d'aquest llibre d'Isaïes coincideix lletra per lletra, paraula per paraula, amb els manuscrits que es guarden, per exemple, al Vaticà, a la Biblioteca Vaticana, que són els primers, doncs, d'acabant el segle III al segle IV. Llavors, clar, deien, clar, des de Jesús i tot plegat, doncs han passat 200-300 anys, vés a saber. Doncs el text d'aquests còdecs, manuscrits bíblics que tenim, coincideixen amb Isaïes lletra per lletra amb el que es va trobar al Qumran. I això és el més important del Qumran, que estem amb uns escrits bíblics, en general, que mereixen tota confiança, tota fe de la tradició que hem rebut.
Tot el que llegim en els evangelis del naixement de Jesús en una establia, a dins d'una menjadora, i amb el bou i la mula, i gent que l'anava a adorar, com s'ha d'entendre? Va passar així, realment, com ens comenten els evangelistes, o la tradició després?
Primer, el que hem d'acceptar, el que hem de gairebé afirmar, és que els evangelistes no es van proposar mai escriure la biografia de Jesús. Els evangelistes, els textos evangèlics que ja són de l'última part del segle I i començant el segle II, són uns textos per a les comunitats cristianes i les generacions que vindrien, que estaven desconnectats, naturalment, del mateix Jesús històric i dels testimonis, els amics de Jesús directes, els apòstols, els deixebles. Aquestes generacions ja també havien desaparegut. Llavors, per a garantir un coneixement de la importància de la persona de Jesús amb tota la seva predicació, el seu lliurament lliure a la mort, la seva resurrecció, la Pasqua, el do de l'Esperit Sant, per mantenir aquesta veritat fonamental per a totes les generacions, es van redactar els quatre evangelis, que són una recopilació de fragments que ja corrien per a aquells àgapes o comunitats cristianes primitives. Per tant, aquí ens hem de mirar lo important que és la persona de Jesús per a nosaltres, personalment i comunitàriament. Què hi ha d'històric darrere de tot això? En general s'accepta que en el món semita, quan es fa una redacció, en aquest cas nostre, els evangelis, la infància de Jesús, mai s'inventen des de zero. Sempre hi ha un fonament històric. I des d'aquell fet històric que no coneixem directament, se n'ha elaborat una explicació per a la comunitat que té un fonament sobretot religiós i teològic. Això ho tenim amb el que en diem els miracles de Jesús quan ens surten en els evangelis dominicals o de cada dia. Un miracle és un evangeli sintètic. Sempre comencen la persona de Jesús, unes persones amb uns problemes, amb unes carències, necessitats, amb una frustració humana, però que s'acosten a Jesús amb fe, amb la persona de Jesús. I Jesús els posa a lloc, els torna a la salut, els salva. És a dir, que de la limitació humana entrem a la vivència de la Pasqua de Jesús en cada persona. És a dir, aquests miracles sempre els hem de veure aplicats a nosaltres. Quan en les homilies del diumenge ens comenten, o llegint l'Evangeli dels diumenges, surt un cec, un coix, un leprós, un mut, etc., aquests som nosaltres, que hem de motivar la nostra fe per acostar-nos a Jesús, viure aquella paraula de Déu, aquella Eucaristia dominical, i portar-la a la vida de cada dia. I això és Jesús que guareix les nostres carències. Per tant, els escrits evangèlics són perquè les generacions que vindran després, i ara al segle XXI, veiem la importància de la persona de Jesús per donar sentit a les nostres vides de cadascú i a la comunitat com a comunitat.
Parlant un altre cop de la menjadora, del pessebre, per a Vilarrubies, al segle IV ja existeixen representacions de Jesús nascut amb un bou i una mula. No és una cosa moderna.
Bé, primer, al segle IV, en les icones del segle IV, que són de les més primitives, Jesús no està en un pessebre, en una menjadora. Està sobre un altar. És a dir, és ell que ha vingut a oferir-se. Fixa't que aquí ja hi ha molta religió, molta teologia darrere de tot això. Llavors, la menjadora. I amb la menjadora, el bou i la mula. Aquí val la pena citar el profeta Isaïes, el capítol 1, verset 3, que diu exactament: un bou coneix el seu propietari, un asa, l'estable del seu amo, però a mi, Israel, no em coneix, el meu poble m'ignora. Per això, a l'hora de veure la humilitat, la senzillesa en què va néixer Jesús, en aquesta família de Natzaret, que va néixer a Belém, això s'expressa posant-hi el bou i la mula. Volem dir que el meu poble m'ignora, que això ho veurem en l'Evangeli de Mateu, amb els mags, en parlarem d'aquí una estona, suposo, i també en l'Evangeli de Lluc, que els rics, els potentats, els savis, els saberuts de Judea, no en saben res. I és anunciat a la gent més humil que eren els pastors que passaven la nit d'hivern al camp vigilant les pletes. La icona més antiga que coneixem amb el bou i la mula és una icona que és al Museu d'Icones del monestir de Santa Caterina del Sinaí, que és el naixement de Jesús i és una icona que va venir de Palestina.
Com s'ha d'entendre l'Estrella d'Orient?
D'estrelles d'Orient en veiem freqüentment al cel, estrelles fugaces, meteòrits, diguem-ho com vulguem. Els mags de l'Evangeli de Mateu venen de l'Orient, és a dir, de les terres de les planures de Mesopotàmia, Babilònia, concretament, Assíria. Aquelles planures es van especialitzar en l'observació del cel i d'ells ens van venir els primers coneixements d'astronomia i les aplicacions d'astrologia. Així com la cultura egípcia batega sobre l'animisme, l'animació dels éssers vivents i per això aquella varietat d'animals que són objecte d'adoració dels egipcis, a Mesopotàmia els estels són molt importants. Per tant, Mateu va fer venir els mags, no hem de dir reis, perquè no consta enlloc que fossin reis, però la tradició popular ho ha creat. Els mags eren savis que observaven el cel i serien una gent dreturera que buscava, amb un astre que van veure, a veure el personatge important que havia nascut. Ara, que és interessant, el llibre dels números, capítol 24-17, que hi ha l'elogi que fa Balaam del poble hebreu que està passant per les planes de Moab. Què diu aquest text? Doncs Balaam era com un conseller, un adiví del rei Balac, els noms s'assemblen, que el rei Balac veia amb inquietud aquell poble hebreu que havia sortit d'Egipte, havia passat pel Sinaí i que ara estava caminant cap al nord per les seves planures. Diu, aquests si es posen aquí amb una revolta contra nosaltres és que són molts. I va enviar el seu adiví conseller a enviar un vudú, una maledicció contra aquells hebreus. I a la primera vegada que hi va, Balaam, es troba que la burra, o l'asa, gira al cap d'un cantó a l'altre i cops contra l'animal, fins que l'àngel s'apareix a Balaam i li diu, no, si he estat jo que li he impedit aquest bon animalet que tira endavant. Mira, llavors Balaam volia agenollar-se i adorar-lo. I l'àngel diu, no, segueix endavant amb la petita comunitiva que portes, amb els teus homes, i quan vegis aquest poble, el beneiràs, o li diràs el que jo et digui. Bé, doncs, Balaam va haver de tornar a Balac. Diu, no he pogut maleir aquest poble perquè m'ha passat això. Diu, torna-hi. I així quatre vegades. I a la quarta vegada, Balaam li diu a Balac, els he dit aquestes paraules, que me les ha inspirat aquell personatge misteriós diví que se m'havia aparegut. Veig venir, però no pas ara. El contemplo, no pas a prop. Surt de Jacob una estrella. S'aixeca un sceptre a Israel. Israel farà proeses.
Estem parlant amb el pare Vilarrúbies, pare Anton Maria Vilarrúbies, claretià, avui celebrant el Nadal, sobre aspectes relacionats amb el naixement de Jesús. Ara ens parlava de l'Estrella d'Orient, i és lògic parlar dels Reis Mags. Varen existir realment? És un simbolisme?
Sí, que varen existir, i existeixen, i són aquí, i avui som nosaltres els Reis Mags. Pel que els Reis Mags, o els màgics d'Orient, segons Mateu, són aquelles persones que venen de la gentilitat, venen del paganisme, que són dretoreres, que busquen el sentit i la veritat de les coses i veuen amb aquest signe del cel que s'ha produït una cosa important, per tant, s'hi volen posar en contacte. Aquests mags tindrien coneixement de les cultures de l'entorn i aquestes cultures totes, des de la iraniana fins a l'egípcia, els hi donarien un cert escepticisme, però tindrien l'atenció posada en el grup jueu o hebreu, jueu en aquest cas, que era el regne de Judà, i veien més lògic tota aquesta fe en la tradició, en la revelació del poble d'Israel, en aquest cas hi ha la comunitat jueva, el regne de Judà, més lògic que no pas tots els politeismes de l'entorn. I per això es posen en camí per trobar el sentit d'aquesta estrella que se'ls ha aparegut. Contrasta en l'Evangeli de Mateu aquesta decisió d'aquests pagans gentils, d'aquests mags, contrasta totalment amb la dolenteria d'Herodes, que era Herodes el Gran, el pare de l'Herodes de la Passió, no ho confonguem, i també amb la ceguesa dels llicenciats i doctors en Bíblia d'aquell temps, que eren els sacerdots i els mestres de la llei. I també ens explica el Mateu que anaven seguint l'estrella i que a l'arribar a Jerusalem l'estrella va desaparèixer. Perquè a Jerusalem l'estrella no tenia cap missatge a donar. I quan els van orientar, diu, mira, les escritures diuen per allà Belém, Belém no és lluny, acabeu-hi d'arribar, quan surten de Jerusalem els apareix novament l'estrella que els condueix a la casa on hi ha Josep, Maria i l'infant Jesús. Podríem comentar també les nostres cavalgades dels reis, que es passegen pels nostres carrers. En realitat, que ningú s'enfadi, però són com un kitsch immens de gran volum que no té gran cosa a veure amb el text bíblic. El nivell de comunitats i grups de vida cristiana han de tenir un treball de formació permanent que situïn el tema dels mags de l'Evangeli de Mateu d'aquestes festes en el seu lloc bíblic i litúrgic. No vull dir que estigui contra les cavalgades, al contrari, són una festa popular de la nostra cultura amb una gran força, però parlo de la vivència cristiana del tema bíblic d'aquests dies.
Tota la narració del naixement de Jesús s'ha d'entendre com una gran catequesi?
El naixement de Jesús, dels 27 llibres que hi ha, sembla que són 27 o 26, al Nou Testament, només Mateu i Lluc parlen del naixement de Jesús. L'Evangeli de Marc comença la vida de Jesús amb el baptisme. I l'Evangeli de Joan ja ens posa al principi de la creació, aquell, diguem, maridatge del Creador amb el món, l'univers que està creant. Que arribant l'evolució, la plenitud del temps, Déu s'hi ficarà enmig d'aquesta creació, el que nosaltres en diem l'encarnació del Verb. Ara ens podem preguntar, quin motiu varen tenir Mateu i Lluc per comentar la història de la concepció i el naixement de Jesús, quan és l'únic lloc del Nou Testament, repeteixo, en què es descriu aquest fet? Com deia abans, ni Mateu ni Lluc es van proposar escriure la biografia de Jesús. Ells dos estaven transmetent a les seves comunitats, Mateu, sobretot, als jueus i als conversos dels jueus, la importància de Jesús i com el judaïsme havia quedat una mica obsolet, o totalment, que eren uns temps nous. Lluc es referia, naturalment, també a part del grup del judaïsme, dels jueus, de les comunitats, dels conversos, però també mirava cap a l'Orient, cap a Grècia. I per això, en Mateu i Lluc, apareix que Jesús és, alhora, fill de David i fill de Déu encarnat. Aquestes dues realitats i coincideixen totalment Mateu i Lluc. Fora d'aquestes dues realitats, que són el fonament de la infància de Jesús, tot el demés fan una descripció segons les comunitats on van adreçades a les seves relacions, narracions. Mateu, en un món més aviat judaic. Per això, el rei dels jueus, Herodes, queda totalment blasmat. I queden en una situació ridícula els saberuts, els sacerdots, els mestres de la llei, que no van reconèixer el Senyor. I en Lluc ens presenta que la revelació de l'encarnació del naixement del fill de Déu és fet a les persones més senzilles de la societat jueva i més pobres. Els pastors, que havien de passar la nit al ras vigilant les pletes, sempre amb perills de bandolers, de xacals, de problemes del desert. I aquest ofici el tenien, doncs, els més pobres de la societat jueva. I és aquests a qui Lluc dona l'anunci del cant dels àngels. Per tant, i resumint tot el que estic exposant, En Mateu i Lluc, tot i la diversitat d'escenes que expliquen a les diverses comunitats a qui es refereixen, hi ha aquesta coincidència. Jesús és el rei ungit del casal de David i fill únic de Déu, encarnat per obra de l'Esperit Sant.
Les narracions que llegim no només en el Nou Testament, sinó també a l'Antic Testament, per exemple, com s'han d'entendre? Les narracions de la Torre de Babel, l'Arca de Noé, l'Èxode dels 40 anys pel desert, les plagues d'Egipte, fins i tot els 10 manaments i la trobada de Moisès al Sinaí?
Si llegim la Bíblia, l'Antic Testament concret, que em preguntes tu, si el llegim literalment per filmar pel·lícules, doncs no entrem en el nervi, en l'essència d'aquests escrits. Sempre totes les situacions fan una referència a alguna realitat històrica que desconeixem. Ara, moltes realitats històriques i altres creades per la fantasia o les cultures de l'entorn serveixen per fer una gran catequesi sobre la providència de Déu, la vinguda de Déu per mitjà del poble d'Israel, la nissaga de David i l'encarnació en el si de Maria. Aquest és el missatge essencial. Això està en la consciència del poble hebreu durant 1.200 anys, i per això les coses es van transmetent oralment i també per escrit, i el resultat final són aquests volums, aquests 76 llibrets que composen tota la Bíblia. Però no l'hem de llegir mai, primer, com a document històric, sinó que és un llibre que ens vol explicar a cadascú de nosaltres i a les comunitats l'acció i la presència de Déu amb la seva criatura, que és l'univers, i Déu s'hi compromet. I aquest és el misteri del naixement, de l'encarnació i el naixement de Jesús.
Per tant, m'atrec quasi bé ja la pregunta última. Algú pot arribar a pensar que la Bíblia, doncs, no és història, sinó catequesi?
És que és una història catequètica més real que la història material que vivim sempre, perquè les nostres històries estan totes condicionades culturalment per l'espai i el temps, les categories d'aquest món. Però en el fons de la Bíblia hi ha l'eternitat que se'ns dona a nosaltres. I això transcendeix tota història petita i concreta.
Pare Vilarrúbies, la veritat és que estaria molta estona parlant, però el temps se'ns ha tirat al damunt. Encantat que hagi estat avui amb nosaltres, Anton Maria Vilarrúbies, pare claretià. Bon Nadal, que vagi molt bé.
Bé, que tingueu tots bones festes. Gràcies.
Va, una mica més.
No, mama.
Una cullerada més de sopa.
No, que està freda.
Hi ha famílies que no poden accedir a un habitatge digne, el dret bàsic a l'alimentació o una feina decent. Sigues part de la solució contra la pobresa. Sigues part de Càritas. Col·labora i entra a caritasgirona.cat. Gràcies.
Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, que és Nadal. Bon Nadal, mossèn Pere.
Tinguem tots bon Nadal, sí, senyor.
Bon Nadal, mossèn Pere Carreras, és director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Com vulgui.
Bé, estem a Nadal, cada any el dia de Nadal tenim l'Evangeli de Sant Lluc, en el capítol segon, al començament, que ens parla d'això, del Nadal, de Jesucrist que va néixer a la cova de Betlem. I estem acostumats, segurament que molts de nosaltres haurem fet el pessebre posant-hi doncs, tot allò que es té de posar, els pastors, els àngels, els reis, el nen Jesús, i penso, sobretot, no ens descuidem del nen Jesús. I penso que Nadal no és pas només avui, que diem el 25 de desembre, sinó que és Nadal, jo diria, si és una frase que fem sovint, que és Nadal és tot l'any. Jo penso que Nadal, per celebrar un cristià, és posar-nos nosaltres en el pessebre del món i en el pessebre de la vida. Penso que estem convidats avui no només a celebrar amb alegria el naixement de Jesucrist fa molts anys, sinó a posar en el pessebre del món l'alegria dels pastors, la pau dels àngels, els regals dels reis, i sobretot posar al mig del món aquesta senzillesa amb què Maria va portar Jesucrist. Penso que Nadal hi hem de fer-hi nosaltres, en un món en què celebrem el Nadal molt exteriorment, però en la majoria dels puestos no hi ha Jesucrist, el nen Jesús, hem de ser nosaltres els que portem aquest nen Jesús, és a dir, els que portem l'alegria, la pau i l'esperança en el nostre món.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.